Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Somric quan somio que seré de gran, quan m'ajudarà a fer els deures, quan a casa estem contents.
Els infants del casal somriuen quan tenen oportunitats per tirar endavant. Entra a socsomriure.org i fes-ho possible.
Casal dels infants. Som casal. Somriure.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal estan? Ens plau de retrobar-los una setmana més, fidels a la taula de l'Evangeli. Gràcies de debò per escoltar-nos. Ja ho saben, tenim per endavant la tasca de comentar la litúrgia dominical. Avui és el diumenge 16 de durant l'any. I per a comentar aquesta litúrgia hem convidat com a tertulians la Teresa Cabanes, mossèn Evarist Bigatà i Xavier Francino. Tot seguit els hi presentem. Teresa Cabanes, presidenta de Mans Unides del Bisbat d'Urgell, catequista de la parròquia d'Andorra la Vella al Principat d'Andorra. Hola, Teresa, què tal?
Com estem?
Gràcies per ser de nou aquí.
A vosaltres.
Xavier Francino, és pare de família i notari a la Seu d'Urgell. Què tal?
Bé, tornem a ser aquí.
Gràcies. Mossèn Evarist Bigatà és prevere del Bisbat d'Urgell i responsable d'11 parròquies. Déu-n'hi-do, sort que no hi ha de celebrar missa cada diumenge aquí.
Ocasional.
Ocasional.
Només doncs, festes majors, la majoria.
Val.
Pobles petits.
Això està per l'as i contorns, sí, no a l'al Urgell.
Cap al peu del cadí.
Molt bé.
Pobles.
També gràcies per ser aquí, els saludem.
Igualment, ben trobats.
La producció del programa és de l'Àlex Alsina, qui avui també té a les seves bones mans el control de so. Maria Marín, qui els parla, encantada de fer-ho, presenta i condueix la taula de l'Evangeli. Dit això, comencem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 16 de durant l'any és del llibre de la Saviesa i del capítol 12.
Fora de vos, no hi ha cap Déu que vetlli sobre tothom, ja que hàgiu de convèncer que la vostra sentència és justa. La vostra força és font de justícia i el mateix domini que teniu sobre tothom fa que tracteu amb tota consideració. Demostreu només la força si algú no creu que ho podeu tot o bé quan humilieu aquells que, sabent que sou fort, es mostren arrogants. Vos, que disposeu de la força, sou moderat en les sentències i ens governeu amb tota consideració. El poder, si volguéssiu, sempre el teniu a mà. Obrant així, heu ensenyat al vostre poble que els justos han de ser humans amb tothom i heu omplert d'esperança els vostres fills en veure que doneu l'ocasió de penedir-se dels pecats.
Uns versicles que exalcen la bondat de Déu vers el seu poble, demostrada contínuament en la història. Bo i essent poderós, jutja amb moderació i governa amb gran indulgència. Qui no té experiència de tot això? Qui comença?
Home, és un prontuari, ja no sols de bona governança, és que és un prontuari d'anar pel carrer, perquè aquestes lliçons les hauria d'aprendre i aplicar des del primer governant fins qualsevol altre que es relaciona de qualsevol manera amb la gent. És a dir, sempre en les relacions amb la gent t'acabes trobant relacions de superioritat i d'inferioritat, relacions de dependència i relacions de dominació. I gestionem aquestes relacions de dependència i de dominació? Som arrogants amb el feble i submisos amb el poderós, o bé fem cas del que ens diu l'Evangeli, de ser precisament considerats i caritatius amb el que no pot i en canvi amb el qui es mostra arrogant, doncs, demostrar la nostra força i la nostra autoritat. Això és que, a més, és a tots nivells, és a dir, a nivell de governant, però a nivell del poder econòmic, de l'empresari, del responsable de fàbrica, del cap de planta i del funcionari que està amb una guixeta. Com tractes el ciutadà que no té medis i com tractes el factòtum, el poder fàctic del poble. Això ens hauria d'induir a reflexió.
Jo crec que cada vegada està imperant més el fet de que estem submisos i estem arrogants, vull dir, o sigui que en comptes de fer el que el Xavier deia que hem d'intentar, cada vegada marca més la distància, el poder, tots quan has d'afrontar una cosa que té a veure amb el poder t'hi poses molt, i en canvi quan pots ensorrar qui tens més avall, es fa. Això està molt a l'ordre del dia. Crec que ens hauríem de replantejar molt bé aquesta lectura i aquesta reflexió que ell ha fet, perquè verdaderament és el clau de les nostres relacions i del nostre compromís cristià. Si volem allò que diem sempre, com demostrem que som cristians, podria ser una mica de tractar justament a tothom, tant el qui pot com el qui no pot, i sobretot, si cal, amb el qui més necessitat en té.
Aquesta primera lectura és el de llibre de la saviesa. Qui la tingués, la saviesa? Inclús per a tothom que hi sigui. Els dons de l'Esperit Sant n'hi han tres molt semblants. Ciència, intel·ligència i sabidoria, saviesa. La ciència, saber coses. Intel·ligència, entendre-les, lectura comprensiva. I saviesa, saborejar, trobar-hi gust. Si trobéssim gust a l'estudi, si trobéssim gust a les bones obres, si trobéssim el gust. I aquí diu, quin Déu hi ha com el nostre, tan poderós? La força, Déu, no l'exerceix oprimint, sinó font de justícia. La lectura ho diu. La vostra força és font de justícia. Però aquesta justícia i força de Déu també va agermanada. Governeu amb tota consideració, si la vegeu. Consideració. Força, sabidoria, justícia i consideració. Per tant, es fa segons cadun. El que dèiem abans, mans, peus, tot plegat això. Cadun, d'on viu, les circumstàncies concretes. És meravellosa aquesta lectura amb això.
Jo m'hi trobo doblement obligat. Primera, com a cristià. Com a cristià estic obligat a ser generós, a ser caritatiu amb el feble. Després, com a notari, és a dir, el consell i l'assessorament del notari ha de ser un assessorament equilibrador. És a dir, la gent que et compareix davant teu per contractar no sempre té la mateixa informació, no sempre té la mateixa capacitat econòmica, i la teva actitud ha de ser activa d'equilibrar aquestes desigualtats, donant al qui més ho necessita més informació, més coneixement i més consell. Amb el qual, pues, a mi en aquest cas se'm conciten les dues vessants en la mateixa línia, és a dir, no hi tinc conflicte.
Però això ens passa a tots, tot i no tenir a vegades un treball que t'apropi tant, amb el dia a dia, de la manera que tractes aquell que t'atén en el súper, aquell que, doncs, a lo millor no t'entén per l'idioma. Això també, a vegades, encara que en el fons a vegades et rebel·li, la teva visió cristiana t'ha de dir, això m'enfada, però jo he de superar-ho amb una bona obra, ajudant en aquesta persona que potser entengui allò. Jo que visc a Andorra, això a vegades ens passa molt. Hi ha persones que no entenen la nostra llengua o el que sigui, i el primer és que a vegades amb un s'enfada. Doncs esforçar-se per tractar bé en aquestes persones, que a vegades no tenen poder al nivell cultural que tu voldries que tinguessin, no? Això és importantíssim.
Teresa, no has citat, però ho has explicat molt bé, els justos han de ser humans. O sigui, la llengua, sigui el que estigui mancat, cada persona s'ha de ser primer que tot humà. Si no, no es pot ser cristià. No es pot batejar, sí que es pot batejar, però no serà eficaç fora d'això. Els justos han de ser humans amb tothom. Per tant, segons la circumstància, tot a contra. Però és molt bonic això, eh? Els justos han de ser humans amb tothom. I un plat d'esperança, diumenge anterior també en parlava d'aquesta virtut de l'esperança, també el llibre de la saviesa com esperança, amb els vostres fills, que doneu l'ocasió de penedir-se dels pecats. Important, també, penedir-se. Remordiment, però penediment, també.
Anem a escoltar ja què ens diu la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Roma i del capítol 8è.
Germans, és l'Esperit mateix qui, per ajudar la nostra feblesa, intercedeix amb gemecs que no es poden expressar, perquè nosaltres no sabem què hem de demanar per pregar com cal. Però és ell, l'Esperit, qui es posa en lloc nostre, i ni que els seus gemecs no es puguin expressar, el qui penetra a l'interior dels cors sap prou bé quin és el delè de l'Esperit. Ell intercedeix a favor del poble sant tal com Déu ho vol.
Pau ens recorda que és l'Esperit qui ve en ajut de la nostra feblesa i ens ensenya a pregar. És aquest Esperit qui prega per nosaltres i en nosaltres. Ho arribem a copsar, això? Què els sembla, tertulians?
No sé si ho arribem a copsar, com dius tu, gaire, això. Perquè, com sempre, parlar de l'Esperit ens és molt difícil en tots els àmbits. El fem servir molt poc. Mai diem amb algú, mira, això l'Esperit ens ho diu. Sempre diem Jesús. Sempre fem servir molt més Jesús que l'Esperit. Per tant, quan volem entendre que l'Esperit és qui ens mou, perquè en aquí l'únic que pot fer-nos sirgar una mica, jo sempre ho dic, és l'Esperit. Jo quan algú diu, és que això de l'Esperit, dic, doncs, és l'únic. Jo he vist coses que l'Esperit només ho pot fer ell. I, per tant, a mi potser Jesús no se m'ha presentat mai en persona. He pogut tenir experiències de Jesús, però dels qui sí he viscut són experiències de l'Esperit, perquè és el que està en mi. I crec que això és molt difícil de fer entendre. Jo mateixa ho explico i penso, segur que ningú ho entén. Per tant, hem d'insistir molt en aquest Esperit que Jesús ens va i Déu ens ha posat a les mans.
L'Esperit, precisament es parla de l'Esperit Sant, que Jesús ens diu que ens l'enviarà abans de l'ascensió. Si jo no me'n vaig, no vindrà l'Esperit Sant. I Jesús, els apòstols, els va canviar, però no com el dia de la Pentecosta. L'Esperit Sant sí que, en poc, els va canviar totalment. I llavors es parla aquí un esperit que no es pot expressar i, precisament, comptant també amb la nostra feblesa. Hem de reconèixer la nostra feblesa, però no per escapar-nos del treball, sinó considerant això i pregar i confiar en Déu. Adiós rogando y con más dando, diuen no, els castellans. Doncs penso que va bastant per això. I com va canviar el dia de la Pentecosta aquells que parlaven, diu, llengües. Suposo que de llengües no en parlaven. Parlaven una llengua, com la llengua dels signes, i tothom l'entenia la seva llengua. Això deu ser l'expressió aquella. I l'Esperit llavors va treballar, i avui dia treballa igualment també amb tots nosaltres, interiorment, i de vegades veus alguna cosa que amb més importància, fins i tot exteriorment, i en algun fet concret de la teva vida, o de la vida dels altres, de la comunitat.
Aquí parla de que no sabem com pregar com cal. Clar, la feblesa, aquesta insatisfacció, aquests gemecs que parla la lectura, que ja ens en parlava la setmana passada, potser també ens condiciona la forma en què preguem. Volem solucions immediates, puntuals, al mal que tenim en aquest moment, sense potser estar una mica més atents amb què és el que s'espera de nosaltres i què és el que aquelles preocupacions ens volen dir o ens volen, de quina manera ens volen fer reaccionar. S'ha d'estar obert i s'ha d'estar atent a la inspiració de l'Esperit més enllà de la nostra preocupació puntual, momentània, que a vegades són coses molt, molt futils, coses que dius, però quina poca transcendència que acaba tenint això, i en canvi t'ha fet donar voltes al cap i t'amoïna i acabes demanant coses que dius, però quines tonteries estàs demanant? Aleshores dius, bueno, com preguem? Em sembla que les lectures de la setmana que ve torna a insistir sobre el mateix de com pregar, és a dir, què demanem? Demanem solució al problema o demanem força per saber-lo acceptar o demanem saviesa per saber-lo superar o demanem què és el que és, com preguem?
Potser també podríem recordar que és important pregar i reflexionar sobre els esdeveniments que tenim cada dia, sobre les vivències, perquè quina llum ens aporten a la nostra vida.
És un dels grans, per mi, de les grans mancances de la societat, del moment que vivim. Jo, els meus fills, em costa de fer-los entendre aquesta necessitat de moments de reflexió. És a dir, el món va molt ràpid, tot ha de ser instantani, i no sembla com si no hi hagués necessitat d'aquest parar, fer un punt i a part, fer un parèntesi i pensar sobre la teva situació, sobre el teu esdevenidor, sobre el teu passat, d'on vens, on vas, qui ets, com resoldre els temes aquests que sembla que els hagis de resoldre a cuita corrents, quan en realitat el que hauries de fer és reflexionar i confrontar la teva vida amb l'Evangeli i amb l'Esperit.
Jo crec que si fas una mica això, no sols acabes demanant, agraint. Jo penso que hem d'aprendre a pregar per agrair el gran do de la vida, de tantes i tantes coses. I això s'aconsegueix així, parant, reflexionant, i llavors potser no veuràs tant la part negativa, sinó també la part positiva d'aquesta vida i de tot això. És molt important saber. Jo crec que és una de les mancances més grans que tenim, perquè diem pregar. Quan un diu ha de pregar, tothom es pensa, i ara que he de començar a dir Pare Nostres i Ave Maries, expliquem potser malament què vol dir pregar, que no cal dir tantes ejaculatòries, sinó que senzillament el que cal és posar-se davant Déu i escoltar-lo i anar fent un diàleg amb ell, de dir això, allò, lo bo i lo dolent, però sobretot lo bo. A mi a vegades em queixo que només demanem, no, agraïm, perdonem. Això una mica ja és el que els havia dit, vull dir, posar-se en relació. Jo sempre dic, parlem-hi, a veure què em diu i què li dic. Ara això vol una estona i vol tenir-ne ganes, perquè si no, pregar és això de dir, quants parenostres he de dir?
No, la cosa no va cap aquí. Només el Pare Nostre
també, que també, resar, no, que no vull dir que no se l'hagin de dir,
S'entén,
vull dir.
Digui. Pregar, quan parlem pregar, segurament que tothom pensa, la immensa majoria, demanar. Jo poso un exemple que penso que és de pedagogia bàsica. El nen petit o la nena petita va, mami, que guapa que ets, ala va. L'altre dia em vas deixar anar a jugar ahir, agrair. I tercer, em deixes anar a jugar avui, tres passos, demanar. I pregar, entenem només demanar. No, és col·loqui, un col·loqui, aquell del pagès, que està allà davant del sagrari, sentat allà, diu, què hi fas aquí, tu, que els llavis tancats? Jo el miro, el sagrari, i ell em mira a mi. La fe del carboner. No hi havia més, però era fantàstica. Ara pensem això. Primer, alabar a Déu. Després, donar-li gràcies. I després, demanar. Pregar no és solament demanar.
Amén.
Amén, molt bé. Molt gràfic, aquest és exemple,
és
molt senzill i gràfic. Molt bé, doncs hauríem de continuar endavant, es mancaria per escoltar i comentar l'Evangeli, però abans recordem, que sempre ens agrada fer-ho, als nostres oients que estem conversant al voltant de les lectures d'aquest diumenge 16 de durant l'any, amb el Xavier Francino, pare de família, notari a la Seu d'Urgell, amb mossèn Evarist Bigatà, prevere del bisbat d'Urgell i responsable d'11 parròquies, de l'As i Contorns a l'Alt Urgell, i amb la Teresa Cabanes, presidenta de Mans Unides del bisbat d'Urgell, catequista de la parròquia d'Andorra la Vella al Principat d'Andorra. Ara sí, l'Evangeli, de Sant Mateu, del capítol 13.
En aquell temps, Jesús proposà a la gent aquesta altra paràbola.
Amb el regne del cel passa com amb un home que havia sembrat bona llavor al seu camp. Però la nit, mentre tothom dormia, tingué el seu enemic, sembrar jull enmig del blat i se n'anà. Quan el sembrat hagué crescut i s'espigà, aparegué també el jull. Els Mossos anaren a trobar l'amo i li digueren, no era bona la llavor que vau sembrar al vostre camp? Com és, doncs, que hi ha ull? Ell els respongué, això ho ha fet algú que em vol mal. Els Mossos li digueren, voleu que anem a collir-lo? Ells els diu, no ho feu pas. Si colliu el jull, potser arrencaríeu també el blat. Deixeu que creixin junts fins a l'hora de la sega, i llavors diré als segadors, colliu primer el jull i feu-ne feixos per cremar-lo. Després colliu el blat i porteu-lo al meu graner.
Paràbola del jull i el blat. El jull és una mala herba que perjudica particularment les plantes i que ha estat sembrada de nit per l'enemic, entre cometes. El judici només és de Déu i tan sols a ell correspon decidir què cal fer amb cadascun. Compte amb això. Qui comença?
A mi això em suscita dues reflexions que potser són, a més, contradictòries o potser són les dues cares de la mateixa moneda. Per una banda, una crida contra el relativisme moral que iguala el jull i el blat. No tot és igual. No tot és bo, ni tot és dolent, òbviament, però sobretot el bé i el mal existeixen i són diferents. No és el mateix el que és perniciós que el que és beneficiós per la societat. Aleshores, estem en un moment complicat en què és difícil de poder expressar que hi ha coses que són reprovables, perquè ens acabem trobant amb que els interessos individuals passen per davant dels interessos generals, dels interessos col·lectius, del que és bo per l'home, per la humanitat, per la societat. I la preeminència de l'interès individual, dels meus drets particulars, és tal que és difícil de distingir el que és jull, del que és blat, el que és bo, del que és dolent, per una banda. Per altra, també és cert que no cal córrer a distingir el que és jull del que és blat, perquè pot ser, i així passa amb aquestes plantes, quan germinen, potser s'assemblen, potser corren massa, potser el que pensem que és jull acaba siguent blat i se li ha de donar l'oportunitat. Dèiem a la primera lectura que doneu l'ocasió de penedir-se dels pecats, perquè pot ser el que sembla jull acaba siguent blat. Com deies, el judici final li correspon a Déu. Però hi ha d'haver una actitud activa nostra d'estar atents a distingir una cosa de l'altra i la convicció de que no tot és el mateix, no tot és blat.
Doncs aquí, claro, no es distingeix el blat i el jull fins que trau l'espiga, no es distingeix ni el pagès ni el que s'hi ve ni el tècnic. Per tant, llavors, és una cosa humana i de pedagogia, deixeu que creixin, ja vindrà el dia de la sega. I tampoc, quan s'hi coneix, no es pot arrencar, perquè si vas a arrencar el jull, les arrels amb el blat estan barrejades, i l'arrencar el jull ho arrencariu el blat. Cosa pedagògica de pagès. Aquí parla Jesús. És llavors un fet molt així. Deixeu, el dia de la sega quin és? Diu, és el judici final. Els àngels destriaran al final. Ara, llavors, judici. Judici, penso que sí que s'ha de fer. Has de tindre un propi criteri. No siguem només una vela del campanar o una marioneta, un judici propi. Ara, llavors, el judici l'has de tindre. El que no ha de servir per una crítica negativa i destructiva. Això mai. Ara, la crítica positiva i que sigui portant a la conversió, Jesús ho diu. Si quan vaig a oferir la teva ofrena et recordes que tens quelcom contra un germà teu, primer deixa't, vés a fer les paus amb ell, si és possible, i després vingui a fer l'ofrena. Si l'has de dir alguna cosa, digues-li. I després, si no te'n fa cas, amb dos testimonis. I si no, tis-lo de part.
El que és evident en aquesta paràbola que Jesús explica és ben bé que al món n'hi ha de tot. O sigui, ell és ben conscient que en aquest camp hi ha el món amb lo bo i amb lo dolent, amb tot, i que tothom ha de conviure. I és veritat que ningú ha de jutjar, cosa molt difícil de no fer, perquè caiem fàcilment en aquest judici i oblidem, doncs, que l'únic que pot jutjar és Déu. Avui en dia vivim molt de, jo crec, de condemnar fets abans ni de que estiguin posats sobre el paper. I més a més, jo penso que una de les coses que ja em sembla que s'ha dit és que ara ens ho comencem a empassar tot. I ja no sé si el Jull arribarà a ser Jull o el blat arribarà a ser Jull. No serà al revés. Que se'ns està menjant aquella cosa que jo col·loquialment sempre dic. Ara devem tenir una màniga tan ampla que hi cap tot. I les mateixes persones que poder fa uns anys la teníem molt petitona, l'anem eixamplant, l'anem eixamplant. I crec que aquí tenim un perill, perquè a l'hora de fer un bon judici hi tindrà molta feina Déu.
Bueno, aquest judici és obvi que l'hem de tenir amb nosaltres mateixos, és a dir, hem d'intentar ser blat, hem d'intentar no ser Jull. I alhora hem de ser molt compassius, respectuosos amb els altres. Amb els altres, de no jutjar-los com a Jull abans d'hora.
Però avui en dia tenim... No dic els cristians, eh? En conjunt, jutgem molt. Vull dir...
Sí, i a més s'ha convertit en una espècie de moda, en el sentit de que tot aquell que a les xarxes, diu, bullen les xarxes amb no sé què,
sí.
I de seguit trobes que hi ha algú que davant de qualsevol tonteria que ha fet un altre, que a vegades són coses absolutament innocues, neutres, però fa una mica la sensació com si busquessin poder trobar la paja en el ojo ajeno, perquè això et fa a tu més pur, més selectiu, més primirat, més... aleshores, trobar els defectes en els altres te fa a tu, sembla que et faci tu més perfecte, perquè fixa't, tu estàs criticant allò que ha fet l'altre, que vol dir que tu ets sensible, i al final acabes sent una cosa populista, demagògica i certament molt poc cristiana, molt poc caritativa.
Algun apunt més, mossèn Evarist?
Bueno, és el que dèiem abans, el Jull i la... és molt difícil de destriar l'un de l'altre, i què vol dir el bé i el mal. Abans, que deia la Teresa, poder tenim l'acordeon tancat i no toque. Ara el tenim del tot obert i tampoc no toque. Llavors, després d'això, ara té la màniga tan ampla, ja ho va dir Pau VI, el mal d'avui en dia és que s'ha perdut la noció del pecat. No existeix pecat. I, per tant, com que no hi ha pecat, tampoc hi ha el sagrament de l'arrepentiment, de la penitència. És el pitjor. S'ha perdut la noció del pecat.
Bueno, s'ha perdut la noció del pecat perquè actuem com si l'altre no hi fos. Mm-hmm. I el pecat, al final, sempre és contra l'altre. Mm-hmm. Però quan un actua...
Sí.
Quan un actua com si estigués en un tancat, independent dels altres, en el que jo hi faig el que em dóna la gana, esclar, com hi ha d'haver pecat? Si jo puc fer el que em sembla. A casa meva faig el que vull.
Sí. Déu-n'hi-do. Molt bé, doncs ho hauríem de deixar aquí. Els hi sembla bé?
Sí.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Teresa Cabanes, mossèn Evarist Bigatà i Xavier Francino, per haver fet possible els comentaris d'aquesta litúrgia del diumenge 16 de durant l'any, les lectures de la missa d'aquest diumenge. També, com no, gràcies als nostres oients, perquè són fidels al programa setmana rere setmana. També agraïm molt els seus suggeriments, les seves opinions, els seus comentaris que ens fan arribar pel correu electrònic, i la nostra adreça la recordem un cop més, taulaevangeli@radioestel.cat, taulaevangeli@radioestel.cat. També els recordem que tenen una cita amb nosaltres diumenge vinent, si ho desitgen, en la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Missa conventual de Montserrat, en directe des de la Basílica de Santa Maria.